Aquell dia va deixar Ràdio Reus, va anar a parar a Ràdio Barcelona, es va convertir en allò que jo crec que millor el defineix, és un home de ràdio, però sobretot és un inventor de ràdio, inventor de programes, inventor de veus, inventor de professionals, professor de la universitat, promotor dels Premis Ondes, és un home dels que jo crec que han jugat un paper essencial en la ràdio catalana dels últims 20-25
anys. Si em permets, jo crec que catalana anys. I espanyola.
Catalana i espanyola.
Recordo que els Ondes són a nivell de tot l'estat, efectivament.
Bueno, posats a dir, ja podríem dir europea.
Molt bé, Ferran.
No, em sembla
és un bon amic, es nota que és un bon amic.
Em sembla que és així. I més enllà de l'amistat, estem dient coses amb les que realment creiem.
Així és.
És possible que dels incendis d'aquell dia en Josep Maria Martí se n'hagi oblidat, el que és gairebé impossible és que se n'hagi oblidat d'aquell moment en el que va deixar la seva ràdio, Ràdio Reus, i es va posar a treballar a Ràdio Barcelona. Aquell dia, que tu ho has dit alguna vegada, et va canviar la vida, i jo he afegit, va servir perquè tu canviessis la de bastantes persones.
Sí, perquè era, bueno, de fet, era, crec que era un diumenge, i estava fent les maletes per marxar l'endemà. Feia la meva presentació, no a Ràdio Barcelona estrictament, sinó a Ràdio Espanya de Barcelona, que va ser la primera ràdio, que va ser una emissora també de la SER, participada per la SER, que estava a les Rambles, i que, bueno, vaig ser, en fi, proposat en aquells moments per anar-hi a treballar com una mena de director general, adjunt, de director adjunt, un càrrec un pèl raro, perquè després quan vaig arribar allà em vaig trobar que, en fi, les coses no estaven tan clares com a mi m'havien dit. Per tant, vaig fer una entrada a la ràdio que va ser molt curiosa, no? Perquè, a més, aquesta és una ràdio també curiosa. Era una ràdio que havia jugat un paper molt, molt, molt important a l'època de la transició a Barcelona. Mm-hmm. És una ràdio en la que hi havia hagut ensopena, gent...
L'Enric Frigola.
El Frigol, mm-hmm. Gent que la va fer funcionar molt, que va tenir un lideratge real en aquella època. Estic parlant de tots els anys de la transició, juntament amb Ràdio Barcelona, es feien molt la competència en aquella època, i això que en part eren del mateix amo. Però que quan jo hi arribo al 86, està en un període de decadència, en un inici de decadència. Uh-huh. I, per tant, en una situació complicada, perquè és de tres accionistes, és de la SER, per una part, de la família Rato, que poca gent sabia, però que tenia interessos a Catalunya, utilitzant l'estratègia que havia utilitzat sempre la família, que és que allà on volia fer negocis comprava una ràdio. I llavors fer altres negocis. Per exemple, el gran negoci que ells van fer aquí, entre els que van fer, va ser la compra d'unes bodegues de l'Ella, que es deien Jaume Serra, que després les van traslladar a Vilanova i la Geltrú. Precisament allò que tenien l'antena d'una ràdio que ells tenien a Vilanova.
O sigui, una ràdio i unes bodegues.
Era la ràdio i unes bodegues, que són coses que, en fi, lliguen molt. I després, el tercer accionista era l'Estat, perquè, en fi, la gent ara se n'oblida, però durant molts anys de la democràcia, amb diferents governs, tant d'UCD com el socialista, que finalment va ser el govern que va acabar amb això, les emissores, o sigui, el govern tenia el 25% de les accions de les grans emissores de cobertura estatal, que va ser una cosa que es van treure de la mànega ja en el tardofranquisme, els últims anys del franquisme, els governs d'aleshores. Per tant, jo arribo de Reus, a Barcelona, en plena Rambles, amb una empresa que té aquestes característiques, amb aquests accionistes, i sense tenir clar quin serà el meu futur.
O sigui, t'havien venut una certa moto. Per
del tot, de tal manera que jo recordo que vaig... En fi, quan em van dir, bueno, què tal? Vaig dir, en fi, jo penso que el meu substitut no l'hauríeu d'anomenar en Ferm, que continuï en funcions, perquè jo igual torno.
Això a Ràdio Reus. Sí. Quina va ser la gent que et va fer venir cap a Barcelona?
En aquella època va ser... penseu una altra cosa important. La SER feia un any, aproximadament, que havia estat comprada per Prisa. És la primera inversió que fa Prisa a banda del diari El País. Es posen els negocis de la ràdio. L'estratègia que segueix en aquells moments els accionistes de Prisa és el de no entrar directament en la ràdio, sinó de buscar, saben que és una empresa que estava en aquells moments, estava en fallida, l'any 85, la Serra estava en fallida. Una fallida, a més a més, en fi, no reconeguda oficialment, però real, no? Per tant, l'entrada de pressa es fa amb un preu molt barat, crec que els va costar 500 milions de pessetes, una cosa que em valia no sé quantes vegades més. I el que fan és intentar reestructurar l'empresa. I, per tant, lloguen un extern. Aquest extern és un que ja havia agafat la COPE quan va intentar fer ja la seva reconversió l'any 80, que es deia Eugenio Galdón, que després va aparèixer amb altres històries, no? I que ara és, per exemple, doncs, el director general o conseller delegat d'ONO, que és aquesta companyia de... que fa que té temes de cable, telefonia, televisió, per cable, etcètera, etcètera. I, per tant, és ell qui em fa el convit. I em coneix perquè feia molt poc temps havia vingut a Reus quan nosaltres havíem celebrat el 60è aniversari.
De Ràdio Reus.
Llavors ell buscava algú, és a dir, de perfil baix, des del punt de vista del coneixement, que la família Rato no li pogués, en fi, manifestar la seva, diríem, animadversió. Per tant, no podia ser ningú de Barcelona, ni de Ràdio Barcelona, sobretot, que eren enemics, ni molt significat de la Serra. Llavors va semblar que un de Reus, que no coneixia rigorosament ningú, era el candidat ideal.
Perdona, fot-li que és de Reus.
Fot-li que és de Reus. Era el candidat ideal. A mi no coneixia rigorosament ningú, per tant, aquest deu ser bo. No?
Però això vol dir que tu a Ràdio Reus ja hi havies fet alguna feina i, per tant, home, un cert prestigi l'havies de tenir,
sí,
perquè si no, no et fan venir a Barcelona.
Sí, no, això és evident, però jo no crec que fos sola pels meus mèrits allà, us ho dic sincerament. Jo crec que és que, perquè era una persona que tenia un perfil que no despertava, diríem, masses inquietuds en un dels accionistes, no? L'Estat, jo crec que almenys el representant de l'Estat...
Però i per què podia? Per què no volien un perfil...
Perquè fins aleshores ells havien portat la gestió. Yeah. La Serra era un accionista passiu.
Okay. Per tant, volien que es mantingués una mica amb aquesta...
Volien que ara féssim un equilibri, però que no vingués algú amb caràcter molt fort, etc, etc. Jo venia de Reus, és veritat, l'home havia conegut, on havien fet, evidentment, una feina que va cristal·litzar, però que és una feina, continuïtat d'una feina que havia fet un altre senyor, que és en Jordi Costa, que és el personatge capdalt en aquest procés que s'inicia a Reus als anys 70 i pico, anys de la transició, abans fins i tot del tardofranquisme, que ell és allà, no? I que és la persona que me convida a mi a fer periodisme, perquè jo era un mestre d'escola corresponsal de diaris de Barcelona. I em convida a fer dues coses. Primera, aquesta, i segona, em diu, en aquests moments, la ràdio estem parlant de l'any 74, només hi pot entrar amb el carnet del sindicat vertical, que no te'l donaran, perquè, en fi, tens una pinta no
tens
precisament
pinta...
favorable. I la segona, amb la llicenciatura, que no tens, perquè tu ets mestre. Per tant, el que et recomano és que et facis la carrera i te'n vagis a Bellaterra. I treballant, clar, evidentment. Jo vaig estar 5 anys anant i venint de Barcelona, 5 anys, llavors les carreres duraven 5 anys, a Bellaterra, 2 dies a la setmana, i era de la promoció, perquè jo era tardaner, jo vaig entrar ja amb 25 anys, jo vaig allà de la prova als 25 anys, i vaig entrar amb una promoció que havia gent com el Xavier Sardà, i com ja, que eren més joves que jo, eren més joves que jo, però bueno, el malaurat... Albert Mussons, l'actual director de comunicació de l'Ajuntament de Barcelona, el Vicenç San Clemente, i més gent, que ara no sé recordar, però que em sortiran els noms. I, per tant, això havia començat allà. I allà havia començat un procés que va ser d'acostar a la ràdio gent que no teníem el tarannà, no teníem ni una extraordinària bona veu, ni veníem de grups de teatre, ni formàvem part de l'establiment franquista local, que era el que feien totes les ràdios, no? Que convidàvem els periodistes que al matí treballaven a l'Ajuntament i a la tarda feien coses a la ràdio o feien coses al setmanari local, etc. Que és el que passava
això
a Catalunya.
Això és tota una generació de,
sí,
de ràdio.
Sí, va haver canvi generacional, però penseu que era un luxe per Reus en aquells moments. En Costa B, en Jordi Costa B, en Costa és un biguetà, periodista, rara avis en aquells moments a la SER, que fitxa el Manuel Tarín a Ràdio Barcelona, el fitxa perquè ha estudiat a Navarra, per tant, que li dona confiança, això és important, i que fan penya, fan parella, de fet, com els joves amb el Quim Maria Pujol. No? Es mor el director de Ràdio Reus de l'època, l'any 70 i poc, i necessiten, vull dir, posar-hi algú. No? Necessiten posar-hi, i no troben ningú allà mateix a Reus, veuen que la gent que hi ha no els interessa. I aleshores s'ho fan una miqueta sorts entre el Pujol i el Jordi Costa.
D'anar a Reus.
D'anar a Reus. Jo crec, després jo he parlat amb ell, això, he parlat amb el Quim Puyol, no? Jo crec que l'aspirant era el Quim Puyol. El Quim va tenir una gran, jo crec que decepció. I crec que fins i tot va portar una petita pèrdua de relació amb ells. I finalment hi va en Jordi Costa. I Jordi Costa era un revolucionari en aquest sentit, no? Radiofònic. Era un personatge intuïtiu, supercreatiu, d'un tracte humà excel·lent, i una persona arriscada a fer apostes amb gent com jo, que no coneixia rigorosament ningú i que no em sabia, però ell jo crec que una de les coses que a mi em va ensenyar era detectar on hi havia talent, no hi havia gent creativa, no? I feia aquestes apostes i se les jugava.